Radio Astel.
Si m'ho permeteu.
Mestre Josep Maria Virgili, catedràtic d'Institut de Llengua Catalana Mèrit, membre de Koiné i Cercle Vallcorba. A veure, fem una cosa, perquè tenim pendent, mestre, l'explicació de la dita, de l'enigma, que ens proposeu cada setmana aquí al programa. Sí. Recordem que la dita era «En bona mar, tothom és bon mariner». Quin és l'origen d'aquesta dita?
L'origen és que, esclar, si hi ha bona mar no costa gens ser bon mariner, no? Però, i no té gens de mèrit ser bon mariner amb bona mar. El mèrit és ser bon mariner amb mala mar, bueno, no? Per tant, quan hi ha dificultats, llavors hi ha gent que no se'n surten de les coses. Llavors, quan hi ha dificultats de la mena que siguin, no? Qui se'n surt és el que ho sap fer bé, no? Perquè si no hi ha cap dificultat, doncs aleshores no té cap mèrit.
És fàcil
de fer les coses. Però quan no hi ha dificultats.
Es diu una mica en segones aquesta dita, no? De dir...
Sí. Poder dir, mira, jo sé fer això, però ho saps fer quan la cosa és fàcil, quan no hi ha dificultats, no? Aleshores l'altre li diu, ei, en bona mar tothom és bon mariner. És dir, quan no hi ha dificultats sí que te'n surts, no? Però ja voldria veure si en aquesta feina la que sigui hi hagués dificultats, problemes, entrebancs, si sí te'n sabria sortir, ara, no? I aleshores li diu, ei, que en bona mar tothom és bon mariner. I això no té mèrit, ser bon mariner en bona mar. El mèrit és ser bon mariner en mala mar, no?
Totalment d'acord. Bueno, doncs tenim ja l'origen de la dita que ens proposa el mestre Virgili cada setmana. I, a veure, anem a fer una cosa, perquè tenim moltes coses pendents a fer, mestre, avui. Volem que saber la seva lectura sobre les noves incorporacions al diccionari, al DIEC, al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, però abans volíem compartir amb vos els resultats de l'enquesta que vam activar a les nostres xarxes socials la setmana passada.
Molt interessant, sí, sí.
Sobre quina seria l'alternativa oficial a la paraula maldita bulo en català. Recordem als nostres oients que les alternatives eren guatlla, bòfia, garrofa i enganyifa. La seva quina era?
Era guatlla o garrofa. Fins i tot per Twitter m'han dit que hi ha el verb engarrufar, que jo no el sabia, no? Engarrufar amb el significat d'enganyar, no?
És bona aquesta, m'agrada a mi, engarrufar.
Sí, sí.
No m'engarrufi, sabeu ja.
Engarrufar, és dir, diu una garrofa.
Són els barrufets.
Però bé, he perdut perquè ha guanyat un altre, no?
Enganyifa, amb un 63%.
Sí, perquè és un món molt conegut. Clar. I potser és el que arrelaria més bé. Vist així, doncs els oients ho han fet bé, no? Perquè enganyifa seria la que... Perquè si dius garrofa, algú diria, o guatlla, doncs... A banda que guatlla es diu de diferents maneres segons els dialectes. El País Valencià es diu gualla, a les illes diuen gòlera, em sembla, un nom així. I per tant, enganyifa, doncs, va molt bé.
Perfecte.
A mi, haig de dir personalment que el que feia més gràcia és bòfia. Bòfia també és divertida, no?
Sí. Fins i tot podria ser que bòfia, amb el significat de policia, fos un catalanisme en castellà.
Ah, sí?
Podria ser, eh? No ho puc assegurar, eh? Sí. Perquè no tinc elements per poder-ho assegurar, però podria ser, perquè aquest mot en castellà no existeix, si no és com a mot d'argot referit a policia. En canvi, en català, bòfia té un significat recte, que és una butllofa, no? I aleshores, d'una butllofa, que és una cosa que empipa i fa mal, no? Surt el significat figurat de mentida i el significat, que no s'ofengui ara aquí cap policia, de la policia.
La
no?
Bòfia.
I segurament que del català bòfia passa al castellà, que en castellà bòfia, si no és per si referir-se no és... a la policia, no vol dir res, que jo sàpiga. No.
Dit això, aclarit ja, enganyifa pels catalans, Catalunya ha decidit, seria l'alternativa oficial a la paraula bulo, que és en castellà, que no està ben dit en català.
Sí, sí, que aquests dies s'ha dit molt.
Bueno, fem una cosa, sí que se n'ha dit bastant. Anem cap a aquestes noves incorporacions, a veure què n'opina el mestre. De fet, en parlàvem ahir mateix amb el Magí Camps, membre de l'IEC. Autocaravana, batucada, blister, càtering, criptogínia, dia de tàfon, esnifar, gin tònic, gorro, kebab, el led mediàtic, mono, pàdel, paparazzi, por expand, tiramisú, xapata o xistorra. Mestre. Bé, amb quines estem d'acord i amb quines
la
no?
La primera cosa que hauríem de dir és que la tasca de l'Institut d'Estudis Catalans i la que fem els divulgadors lingüístics sí. són camps de treball del tot diferents, no? L'Institut d'Estudis Catalans fa un diccionari, fa una normativa, va acceptant uns mots, no? I, en canvi, els que som divulgadors lingüístics diem, escolta'm, això és millor dir-ho així, això és millor, això, encara que sigui el diccionari, és un castellanisme, no? Aleshores, dir aquests mots s'han de classificar d'entrada. Per una banda, hi ha neologismes. Els neologismes s'han d'acceptar sempre, vulguis o no vulguis, són coses que s'inventen. Per exemple, no sé, criptogínia, si es crea aquest neologisme, doncs a mi em sembla molt bé. Datàfon, si s'inventa el datàfon, doncs n'has de dir datàfon. No t'inventaràs pas un mot, no sé, estrany per dir datàfon, si se'n diu datàfon LED, que a més LED és una sigla del que fan, és a dir, LED és una sigla en anglès, vol dir light emission diode, és a dir, diode d'emissió de llum,
clar,
per exemple, no?
Clar.
I per tant és la sigla que té, i fins i tot invertint l'ordre coincidiria en català. Ara què farem? Dir-li del, perquè en català és diode d'emissió de llum o d'ell. No, és a dir, té un mot internacional de LED i aquest mot, lògicament,
doncs,
s'ha d'acceptar mediàtic, por expand, blister, paparazzi, aquests mots que es poden considerar neologismes, alguns de tècnics i d'altres camps, doncs s'han d'acceptar. També s'han d'acceptar els xenismes, per exemple, batucada, no? Batucada, si és aquesta mena de música, doncs, i que doncs ara s'ha difós aquí a Catalunya, doncs hem de dir batucada. El mateix càtering, gintònic...
Batucada, també en Magí Camps ens deia que també se referia, a banda de la música, doncs al grup, no?, que
sí,
forma
sí,
una batucada.
Sí, estic d'acord, no cal dir, sí, ho va dir molt bé, això. No, sí, té diferents excepcions, no? El kebab, o si ara resulta que tenim un munt de kebabs que n'hi ha una a cada cantonada, doncs tampoc ens inventarem un nom diferent i ni direm kebab, pàdel, aquest esport, no? El tiramisú, no? Que s'ha de dir més a sorda, eh? En italià es diu més a sorda, encara que s'escrigui una sola. La S, jo vaig dir, aquesta S s'hauria de doblar...
Clar, s'hauria perquè... de ser tiramisú. Tal si es llegeix així, eh?
Sí, però s'hauria de fer una excepció perquè en italià es diu tiramisú, perquè de fet és un mot compost, tiramisú, que vol dir tira'm amunt. El tiramisú significa això, en italià.
No ho sabia.
Tira'm amunt, no? O la xapata, o la xistorra, tot això que són xenismes...
Bé,
s'han d'acceptar. El problema és que després entremig t'hi colen uns castellanismes que a mi em semblen del tot inacceptables si volem parlar un bon català. Que els volen posar als diccionaris? Doncs que els hi posin. Escolta, jo no és la meva feina posar-me amb el que fa l'Institut d'Estudis Catalans. Però sí que s'ha de saber que hi ha altres maneres de dir-ho bé. Per exemple, el gorro.
Perdó, o sigui, el gorro, insistim, és una de les noves incorporacions,
sí,
no?
Sí, i és una castellanada, perquè en català es diu barretina.
Sí.
I clar, sempre, ara estic segur que algú deu dir, no, però la barretina és aquella de vermella o morada del vestit típic català.
La vermella i negra, clar.
Morada.
Ah, morada.
La morada
sí,
cap
sí,
al sud de Catalunya.
Perdó.
Sí, però, escolta'm, hem de fossilitzar aquest mot en la barretina tradicional? Una barretina de coloraines, no n'hi podem dir també barretina? Per què hem d'agafar un castellanisme i eliminar el mot català i deixar-lo per les coses folklòriques? Això és absurd, això no es fa normalment en cap llengua. Podem dir barretina encara que sigui de color de rosa. M'explico si és una barretina. Barretina i barret. Recordeu que el capell és el que té ala, i el barret o barretina
és el que
s'enganxa sense ala.
Mestre,
no?
Hi ha una paraula, però, que definitivament el grinyola especialment, que és mono, que nosaltres aquí vam pensar, però clar, quin significat li donem a mono? Mono d'animal? Mono de roba? No?
Sí. No cal dir, en el cas de l'animal se diu mona, tampoc mico, atenció, es diu mona. Mona, tant si és mascle com si és femella. De la mateixa manera que diem girafa, tant si és mascle com si és femella. És una mona. Hi ha gent que es pensa que s'ha de dir mico. Mico és un castellaní... Bé, arriba a través del castellà, aquest ve del Comanagoto, em sembla, d'una llengua americana, i és... es pot acceptar referit a les mones de cua llarga. Oh. Però així sistemàticament, qualsevol mona dini mico és, per mi, desencertat. No? Però bé, el mono ho han acceptat amb el significat de la gent que es droga i que té moltes ganes de tornar-se a drogar. No? Tot i que l'exemple que he vist que han posat al diccionari és... mono de fer teatre. Algú que té moltes ganes de fer teatre.
Algú que té moltes ganes de...
Sí, però aquest castellanisme era del tot innecessari. És del tot innecessari.
I com li diríeu vos, doncs mira, amb delir, aquestes ganes?
Delir. Delit, pruïja, ànsia, falera. És a dir, he trobat fàcilment, gràcies a l'Albert Gené amb el seu diccionari de sinònims, que el recomano aquí, doncs aquests sinònims que poden servir perfectament. Té delé de tornar a fer teatre, té pruïja de tornar a fer teatre, té ànsia, té falera de tornar a fer teatre. Cal dir mono? Cal dir-ho amb un castellanisme? Per mi no cal. Tenim prou mots catalans i no cal anar castellanant cada vegada més la nostra llengua, no? I l'altre, que aquest em sembla un desgavell estratosfèric, que és l'estar bo, volem dir, que fa goig.
Clar.
Una persona ben plantada, una persona que fa goig, està bo, està bona. Això és una castellanada com una casa, perquè en català existeix l'expressió està bo, està bona.
Quina diríeu?
Home, però vol dir tenir bona salut.
Però, per exemple, si una persona està de bon veure, com ho diríeu?
Doncs mira, de bon veure, per exemple, fa goig. Fins i tot podríem recuperar és vell o és vella. Si els que pronunciem la V diferent,
clar,
diem és vell, ja sabem que no vol dir que és vell.
Que podríem caure en un error,
Sí, però per això és tan... seria tan positiu de fer tothom la V adequadament, no? Recordem que anys enrere, quan la gent s'acomiadava, deien estigueu bons, estigueu bones si eren dones. Què vol dir estigueu bons? Tingueu
salut.
Bona salut.
Clar, salut.
Això és el que vol dir en català. Ara això ja no ho podrem dir, perquè clar, tothom ho interpretarà en la forma castellana, no? Per tant, enmig d'un munt de mots molt ben acceptats, trobem alguns altres que, a parer meu, no caldria haver-los acceptat. Però bé, són el diccionari. Són el diccionari, però bé, són castellanismes d'aquests que hi ha al diccionari.
Que ho sapiguem.
Sí, que ho sapiguem.
Que ho sapiguem, no? Mestre. Mestre, anem cap a una altra paraula, perquè, com ja sabeu, ahir es van encendre els llums de Nadal.
Sí.
Ho he dit bé?
Sí.
Val. Llavors, si teníem aquest petit dubte, es van encendre els llums de Nadal a Barcelona i avui s'encendran a la resta del país, però tenim el dubte de la llum o el llum, com també hi ha altres mots.
La llum és una forma d'energia. Són fotons que corren a 300.000 quilòmetres per segon, el buit, i per tant la llum és l'energia radiant que ve del sol, que ve d'un llum, que un llum és un estri, un dispositiu que fa llum, no? Normalment un dispositiu artificial o natural, perquè a vegades el foc també fa llum i és natural, no? O sigui, un llum, un LED, per exemple, és un llum, un fluorescent, tot això, doncs són llums. Per tant, el que s'encén són els llums de Nadal. I com que els llums de Nadal són per fer bonic i no il·luminen, parlar de la llum, la llum, que també s'ha d'anar en compte a l'hora de fer servir la llum, perquè si la llum és per veure-hi, se n'hi diu claror. Atenció, eh? És a dir, aquí ara jo he de llegir i no hi ha prou claror. No llegesc bé aquí perquè no hi ha prou claror. Tinc poca llum. Sí, poca llum. És a dir, es combina. És a dir, si la llum té una finalitat utilitària, llavors se n'hi diu claror. És un viatge una miqueta de fila prim, no? Però hem de salvar el mot claror. perquè hi ha gent que el mot claró no saben ni que existeixi.
No saben ni que existeix. Però, per tant, quan ens volem referir a la llum en femení...
Sí, és la forma d'energia.
I ja està.
Sí, sí, ones electromagnètiques d'una determinada
forma d'energia. I sí, sí. El llum...
És l'estri.
Per la resta.
Exactament. Per tant, si als carrers posen uns llumets, són uns llums. Uh-huh. Els llums de Nadal.
Ara em ve al cap també una altra d'aquestes paraules que pot tenir dos significats diferents. Mestre, això està fora de guió, però seria la son o el son, que són coses diferents.
També, i... també, sí, sí. Hi ha una colla de mots que canvien de mots de substantius, diguem-ho. Concretem-ho, hi ha una colla de substantius que tenen significats diferents en masculí o en femení. I aquest, el son, és un altre. La son són les ganes de dormir. Tinc molta son. Em vaig a dormir perquè tinc molta,
molta son.
No?
Sí.
En canvi, el son és la dormida, és el fet de dormir. I després hi ha el somni, que és el que somies, aquelles coses que et passen pel cap, aquelles idees que t'imagines que són reals, però que en realitat només és el teu cervell que les crea per ell mateix, no? I això se'n diu un somni.
Eh? Un somni, per tant, en
per tant,
masculí.
Hi ha la son, el son i el somni.
Uh-huh. Fet. Ara les portes de l'inici de l'Advent, que comença aquest cap de setmana, el lèxic que té a veure amb tot allò religiós, mestre. Avui ens en porta una bona colla. No sé per quin en vol començar.
Sí, perquè això va venir arran dels hel·lenismes. De fet, el lèxic religiós, la gran part és llatí, és d'origen llatí. No? Perquè el llatí és la llengua de l'Església, per tant, la majoria dels mots d'origen religiós és d'origen llatí. Però recordem que els romans tenien una gran influència del grec. I, per tant, ja en el mateix llatí clàssic deien moltíssims hel·lenismes. I aquests hel·lenismes que van passar al llatí com un mot llatinès, a la pràctica després, originàriament eren hel·lenismes, però després es van convertir en mots llatins com qualsevol altre. Aquests mots després passen a les llengües romàniques també. I el cas més concret és hora i rellotge. Rellotge, que en grec era horologium, i llavors passa al llatí, i d'aquí ve rellotge, reloj, horloj en francès, etc. No? Aleshores, en el camp de la religió hi ha també una sèrie d'hel·lenismes que ens arriben amb aquest procés. Del grec passen al llatí i del llatí passen a les llengües romàniques. Per exemple, Crist, que vol dir ungit amb oli, que és l'adaptació grega del messià, catalanitzat en messies, de l'hebreu, no? Per exemple, evangeli, no? De euangelios, que vol dir bona notícia, per exemple, no? Àngel, que vol dir missatger, que ve d'un mot hebreu primer, però que passa al grec, i en els evangelis ja es fa servir aquest mot grec, no? O eucaristia, que vol dir acció de gràcies, baptisme, que vol dir immersió, després diaca, que vol dir servent, prevere, i presbiteri, que és el lloc dels preveres, perquè prevere, en català diem prevere, però en llatí era presuitero, presbiterum, devia ser.
Presbiterum, no?
Sí, clar, que saps una malaltia de la vista que es diu presbícia?
Sí, home, sí.
La vista cansada que tenim tots els d'una determinada edat. Són cognats. Prevere i presbícia són cognats. Perquè prevere vol dir vell. Vell, no vell, vell, d'edat. I la presbícia és una malaltia dels vells.
Dels vells.
No?
Que bona.
Sí, sí.
Clar.
Bé, ja sabeu que els mots, quan evolucionen, canvien sovint. No canvien sols en la forma, és a dir, presbiterum acaba en prevere,
sí.
Presbiterum en B en llatí, en V en català, no? Per això presbiteri va amb B i prevere va amb V, perquè la B llatina entre vocals, quan passa al català i en totes les llengües romàniques, llevat del castellà, es converteix en V, no? Doncs inicialment eren els més grans de la comunitat, els preveres. Inicialment, després canvia el significat, no? O com, per exemple, bisbe, no? Que ve de episcopos.
Sí.
Que vol dir que, super, que equival a supervisor. No? És a dir, si bisbe ho haguéssim de canviar, si episcopos ho haguéssim de canviar pels equivalents llatins, seria supervisor. Perquè epi vol dir damunt, no? Epicentre, per exemple, no? I escopos...
El tratge epi que van portar i que, bueno, que molta gent va portar durant la pandèmia, mestre, quan havien de...
Els sanitaris.
L'epi, clar.
Ara no sabia que en deien epi. Epi vol dir damunt.
El damunt, clar.
Sí, sí, epi vol dir damunt, i llavors epi, escopos, és a dir, que mira damunt... dels preveres, podríem dir, que podríem dir els guia, no? Per tant, i després el mateix mot església, que vol dir assemblea, no? Cripta, que vol dir amagat, que és una capella amagada, no? Per exemple, no? O fins i tot sínode, epifania, que vol dir manifestació, no? Per tant, dintre del lèxic religiós hi ha moltíssims helenismes d'aquests que arriben no directament del grec, sinó que ja van passar al llatí. I del llatí passen a les llengües romàniques.
Si m'ho permeteu, ara que dèiem lo del traje epi, clar, epi,
vestit epi.
És equip de protecció individual.
Ah, epi.
Però
són unes sigles.
Són unes sigles, però que té molt a veure també. Home, perquè és el que es posa damunt.
És una coincidència, no? Jo quan deia epi pensava en l'epicentre d'un terratrèmol, sí, que és el punt de damunt de la superfície terrestre on el
Fantàstic.
Terratrèmol s'escampa.
Mestre, fem una cosa. Avui ho hem de deixar aquí. Hem fet una bona repassada, ens han quedat coses pendents.
Sí,
en soc conscient.
Sí.
Però... la repassarem la setmana que ve.
Sí, sí, podem parlar dels helenismes de noms de persona, que ho teníem...
Que encara ho tenim pendent,
sí,
eh?
Sí, que ho vam començar i n'hi ha molts altres, eh?
Mestre Virgili, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.